A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
La humanitat està contínuament en guerra. De fet, els míssils i els tancs han tornat a les portes d'Europa recentment. L'exèrcit rus ha bombardejat ciutats i infraestructura civil ucraïnesa. S'han trobat sales de tortura i desenes de cadàvers amb mostres evidents de sadisme. Tropes ucraïneses s'han gravat a si mateixes executant presoners russos desarmats. La barbàrie i les atrocitats són inherents als conflictes armats. Per molts, la guerra és un crim. No obstant això, al llarg de la història han existit molts intents de regular els conflictes perquè fossin més humans. Des del Concili de Laterà II al segle XII, amb la prohibició de les ballestes i les treves de Déu, fins als convenis de l'Haia i de Ginebra, que se segueixen ampliant encara als nostres dies. Existeix una forma legal de fer la guerra? Es pot parlar de guerra justa? O més aviat, crims de guerra és una expressió redundant? Avui, a les portes de Troia, mirarem de posar llum a aquestes reflexions sobre la justícia. Benvinguts a la història dels crims de guerra, benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, emetent des dels estudis de Ràdio Castellar, per totes aquelles ràdios de la xarxa que així ho desitgin, i també a través dels nostres mitjans digitals com el podcast, a través d'iVoox i de Spotify. Avui per parlar de la història dels crims de guerra, seguim parlant d'un tema interessantíssim i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
Hola, com anem?
I avui també ens acompanya, ens torna acompanyant Martí Abril, que a part de ser un gran aficionat com nosaltres a la història, doncs és graduat en dret per la Universitat de Barcelona. Martí, benvingut.
Bon dia.
Ho vam deixar parlant de moltíssims temes interessants. Encetem aquest segon programa dedicat als crims de guerra parlant de les bombes atòmiques i et volia preguntar com és que no s'han jutjat mai els fets de cometre crims sobre la població civil.
Bé, la resposta sobre les bombes atòmiques és molt senzilla i és perquè van guanyar la guerra, al final. Les bombes atòmiques crec que van tenir més de 200.000 baixes, o sigui, més de 200.000 morts, i que, a més, les seves conseqüències no van ser només les morts de civils, sinó que van devastar el territori, que és interessant quan mires les convencions de Ginebra o de l'Haia, és diferent el crim de bombardejar població civil, està diferenciat del de devastar un territori. O sigui, són dues conductes, que al final és el que dèiem, un crim de guerra és una conducta prohibida, són dues conductes diferents. Per tant, les bombes atòmiques ho van fer tot i llavors ha quedat totalment impune. I l'únic motiu és perquè no va perdre la guerra als Estats Units. I ja està.
De fet, la diferència, no, entre matar població civil i devastar, òbviament les dues són atrocitats, però clar, devastar un territori té un impacte físic, geogràfic, en el medi ambient, en un territori, vull dir, les zones d'Hiroshima i Nagasaki. De fet, no tinc ni idea si actualment són habitables.
No ho sé, sincerament.
Estaria bé saber-ho.
T'has ficat a un jardí, tens la gent
no
pel cap.
Un jardí? No va ser res. Però el fet és que quan es tracta d'un accident, bueno, quan es tracta d'un atac nuclear, sigui un accident, per exemple, a Txernòbil, o siguin unes bombes, és una zona que queda clarament afectada, tant el seu, tant la qualitat de la terra com els ecosistemes que viuen a la zona. Vull dir que hi ha com... I no només amb les bombes atòmiques, sinó amb la guerra química de la Primera Guerra Mundial, de la Segona Guerra Mundial, hi ha territoris, o quan es fa la política de terra cremada, no, en guerres encara molt anteriors, són territoris que queden devastats i costa moltíssim, no?, tornar a aconseguir que la terra torni a tenir un rendiment, que els edificis, bueno, que sigui un territori habitable, que l'ecosistema es refaci, etc.
Sí, de fet, en relació amb això i molt en la línia del que havíem comentat, que al final la regulació de les guerres o de la regulació dels crims de guerra o contra la humanitat, l'objectiu és crear una moral internacional. Ara, un dels debats més d'actualitat en relació amb tot això és si, o sigui, hem dit que fins ara ja, i que ho parlarem quan parlem de Nuremberg, però de moment els que es condemnen universalment és el crim de genocidi, el crim contra la pau, els crims contra la guerra i els crims contra la humanitat, que són quatre grups de crims diferenciats. I ara s'està plantejant incloure els delictes ecològics, per exemple. Llavors, evidentment, un atac nuclear també seria un delicte ecològic.
L'atac nuclear és tot.
Exacte, ho està englobant absolutament tot.
Hòstia.
I tot i així, als Estats Units queda impune, però també veurem per què als Estats Units...
Que sorpresa.
Sí, però si tenim temps, podem parlar d'una llei concreta dels Estats Units que garanteix la impunitat dels soldats dels Estats Units a Afganistan, per exemple, o arreu del món.
I si no tenim temps, el busquem.
Vale, perfecte.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, comencem el programa després de la pregunta inicial i després d'escoltar aquesta cançó fantàstica. Preguntant-nos, bueno, òbviament sempre el que fem des de les Portes de Troia és recomanar a tots els oients que s'escoltin l'anterior programa per tenir molt més context i molta més base sobre la que construir, ja que avui ens centrarem a parlar bàsicament del segle XX. Encararem cap als judicis de Nuremberg i posteriors esdeveniments relacionats amb el tema dels crims de guerra i sobre la regulació de la guerra. Però abans que res, per a aquelles persones que no hagin tingut temps d'escoltar-lo o per qualsevol motiu no els hi vingui de gust a escoltar el primer programa,
que ja seria estrany,
que seria molt estrany,
perquè perdre's una estona amb les nostres veus és un fet que de veritat seria un crim,
seria un crim de guerra, podria ser un crim de guerra.
Podria ser-ho, totalment.
Abans de començar el programa sortirà molt el terme de crim de guerra, per tant, Martí, ens fas un breu resum sobre què és un crim de guerra, sisplau.
Bé, és el que comentàvem, que crim és una conducta prohibida, per tant, un crim de guerra són conductes prohibides en la guerra, com executar presoners, a deixar abandonats els nàufrags, a l'ús de determinats projectils o de determinades armes, etc. Llavors, també un matís que hem de tenir en compte és que en el programa ens estem referint a crims de guerra, però en realitat, per si hi ha algun friqui jurista que també li agrada la història, no només parlem de crims de guerra, sinó que també estem parlant de crims contra la humanitat, crims contra la pau i el delicte de genocidi.
O sigui, renovar Dembélé no és un crim de guerra.
No.
Vale.
És que estàs buscant bromes de futbol en dues persones que
ja
no trobaràs.
Merda, Alberto, torna.
Sí, a casa meu ens han ensenyat a ser friquis de la història i així hem sortit, però jo no sé qui és Dembélé.
Jo sí que sé qui és, però no sé res més.
És francès.
Vale, doncs ja està. En fi. Messi encara em sona.
Qui és Messi?
Molt bé, molt bé, molt bé.
En fi. Després d'aquesta petita introducció sobre què és un crim de guerra, molt breument també, Martí, ens faries un repàs, no?, del que ens van dedicar a fer l'últim programa, que va ser narrar una miqueta la història dels crims de guerra i també, sobretot, la història de com s'ha anat regulant la guerra al llarg, al llarg dels temps de la humanitat. Ens fas un resum, uns titulars.
Sí, hem dit que barrejàvem allò, o sigui, afirmàvem que crim de guerra és una expressió redundant perquè, evidentment, en totes les guerres hi ha crims. Però comentàvem que a partir del segle XII, amb el Concili de Laterà, i això tu ho vas explicar molt bé a l'últim programa, es reafirma la importància de les assemblees de pau i treva de dir, vale, doncs aquests dies no ens podem matar perquè són diumenges, per exemple, o que a 30 passes de les esglésies no hi pot haver conflicte.
Això ho vam aprendre tots al Jorobado de Notre Dame.
Sí.
Me cojo a Sagrado, tot i que és molt... Ja et, no sé si això s'allarga en el temps molt més, però suposo que un dia s'acaba, no? Però el Joroba de Notre Dame ho van veure. Que no poden tenir violència dintre l'església.
Tampoc he vist el Jorobado de Notre Dame.
Avui estàs aprenent moltes coses.
Ja ho veig, ja ho veig.
Però mira, precisament l'altre dia, quan va venir la Clàudia Díaz a parlar-nos de Lorenzo el Magnífic, l'intenten assassinar al mig de la catedral de Florència. Llavors... Això també dels espais, no? Bueno, sí. Estem parlant del segle XV, que és un moment en què els estats tenen molt més poder, clar, no? Sí. Vull dir que no... Que és una cosa que es té en compte durant un temps concret i en uns espais concrets, però com vam arribar a la conclusió a l'últim programa, al final de tot, aquestes regulacions de la guerra tenen un èxit molt minç, molt...
És relatiu, és relatiu. Al final, entre el Concili de Laterà al segle XII i la Convenció de la Llei de Ginebra a finals del segle XIX, passen molts anys... Però l'objectiu és el que comentàvem, no és acabar amb els crims de guerra, perquè s'assumeix que el crim de guerra és inherent al conflicte armat, però sí que es tracta de construir morals internacionals, de construir una forma correcta de fer la guerra o de limitar les atrocitats d'alguna forma. Aleshores, això, de, trobem una evolució, i és el que també havíem comentat amb l'Albert, que al segle XII es veu la necessitat, arran de l'ús de les ballestes, per exemple, perquè trenquen totalment el joc de la guerra d'aquell moment, i al segle XIX tornaríem a trobar com uns fets que tornen a desequilibrar les forces i a fer que la guerra canviï totalment de magnitud, com serien els fusells de repetició, les armes químiques, una artilleria brutal, bombardejos aeris, submarins que acaben amb flotes senceres sense capacitat de defensa, etc. És a dir, hi ha un canvi de la normativa o de les regles del joc de la guerra i, per tant, troben la necessitat de començar-ho a limitar una miqueta.
Val, ja ho estàs començant a explicar, però quins serien els grans objectius del tema de regular una guerra?
Al final, regular la guerra, o com regular qualsevol conducta, persegueix els dos objectius que havíem comentat al primer programa. Construir en negatiu una moral, és a dir, prohibint determinades conductes per dir què és allò que sí que podem fer, marcar un marc, i llavors, d'altra banda, jutjar o sancionar a totes aquelles persones o estats o exèrcits o el subjecte que sigui, perquè també és un tema que ha anat evolucionant al llarg de la història, que ho infringeixin, que infringeixin aquesta moral. Llavors, per exemple, i tornant un altre cop a la història, el Tractat de Versalles, que posaria fi a la Primera Guerra Mundial, l'article 227 d'aquest, perquè són... Quan l'estudiem al col·legi, que és una cosa que em fa gràcia, la Pau de Versalles, i ja està... I és la Pau de Versalles.
Vigila, perquè estàs preparant dues persones que expliquem el Tractat de Versalles. Correcte. Al col·le.
Ja, i que jo sé que vosaltres ho expliqueu molt bé, segur. Però és això, que jo recordo estudiar la Pau de Versalles, però en realitat tu et mires el document i és un document enorme. O sigui, té la tira d'articles, i concretament l'article 227 diu... es jutjarà el Kaiser Guillem II Hohenzollern, emperador del derrotat imperi alemany, per haver vulnerat, i diu explícitament, la moral internacional i havent complert els tractats ratificats pel seu propi estat. Llavors, la Pau de Versalles preveia la constitució d'un tribunal conformat per un magistrat de cada potència aliada i tenia fins i tot escrits els protocols que se seguirien per jutjar el Kaiser. És a dir, deia, bueno, té dret a jutge, té dret a ser escoltat, té dret a portar les proves que consideri necessàries, etc etc. I així i tot, no se'l va arribar a jutjar mai, però són d'aquestes coses que sempre ens passen amb la justícia internacional. Aleshores, en el període entre 1864, que és la primera conferència de Ginebra, i 1945, amb el final de la Segona Guerra Mundial, es publica la Carta de Londres, que és el primer cop que delimitem el que són els crims de guerra, crims contra la humanitat i tots aquests conceptes que hem anat comentant. Perquè el que feien les conferències de Ginebra o de l'AIA era parlar de conductes molt concretes com no armar amb torpedes els submarins o rescatar els nàufrags o coses així, però no es delimitaven com a crim, sinó que es deia això no es pot fer i ja està, no es preveia cap conseqüència. Si a una conducta no li preveiem una conseqüència, tampoc podem dir que sigui un delicte, perquè senzillament no pots fer, però si ho fas no sabem què passarà. Però després de la Segona Guerra Mundial va sorgir, i de les atrocitats que es van fer evidents per la societat, es va fer necessari que els autors o els responsables tinguessin alguna mena de conseqüència. Llavors es van haver d'idear els judicis de Nuremberg, que neixen, o sigui, el corpus jurídic comença a néixer amb la Carta de Londres del 8 d'agost i que és la que crea aquests conceptes, i no ja com a conductes prohibides i prou, sinó com a delictes internacionals.
Molt bé, ja ho has anat avançant, no? Ens trobem ara a mitjans del segle XX, després d'haver viscut les dues guerres mundials, i estem parlant de crims de guerra. De fet, i la pregunta és obligadíssima. Quin serà el camí cap als judicis de Nuremberg?
Jo, els judicis de Nuremberg hi arribem... No es podrien desentendre sense... És el que l'últim programa on Sergio em preguntava si realment la conferència de Ginebra o de l'Haia van servir d'alguna cosa, i la resposta senzilla és que no, però veiem amb el final de la Segona Guerra Mundial que en realitat sí, que s'ha anat construint una moral que algunes conductes, per molt que entrin dins la guerra, no es poden tolerar. Llavors... El 1945 ja existia tota una sèrie de tractats internacionals, protocols i convencions i un corpus jurídic internacional per regular i protegir els presoners de guerra, els nàufrags, la població civil, però tot i així es va vulnerar. Per què? Perquè no hi havia unes conseqüències previstes, més enllà de sancions econòmiques, potser, per un estat que ho incomplís. Llavors, això, amb la Carta de Londres, que firmarien les potències aliades i la Unió Soviètica, van dir, val, anem a, el que dèiem al principi de l'últim programa, a individualitzar de qui és culpa la Segona Guerra Mundial, o no la Segona Guerra Mundial en si, sinó de qui és culpa l'extermini del poble jueu o dels milers i milions de presoners de guerra que s'han matat en els camps de concentració. Llavors, el concepte de crim de guerra sí que existia gràcies al que dèiem de les conferències de Ginebra i de l'Haia, però, per exemple, els crims contra la humanitat no s'havien regulat mai. Es va parlar per primera vegada de crims contra la humanitat arran de l'ocupació belga del Congo, però s'havia comentat i hi havia estudis que deia que les atrocitats que el regne belga estava fent al Congo era un crim contra la humanitat, perquè... va haver-hi milions i milions de mutilats. Potser un tant per cent bastant exagerat de la població congolesa va ser mutilada. Però no es va regular com a crim. I llavors, amb la Carta de Londres, es comença a parlar que les tortures, l'extermini, les violacions sistemàtiques, l'experimentació mèdica sobre població civil, etc., això eren crims contra la humanitat que havien de tenir una conseqüència.
Al fil del que comentaves, en von Ribbentrop, va ser diplomàtic i ministre d'Exteriors del Tercer Reich, va dir, ja ho veureu, d'aquí uns anys els advocats de tot el món condemnaran aquest judici. No es pot fer un judici sense llei. Estem parlant d'un dels ajusticiats en el judici de Nuremberg. Va la línia del que estàs comentant?
És cert que una de les garanties del dret penal que vam comentar és que una persona no pot ser condemnada si una llei penal no preveu que la conducta que ha desenvolupat és un delicte. És a dir, si no està prohibit robar i robes, a tu no se't pot condemnar per haver robat. I ara mateix acabem d'afirmar que els crims contra la humanitat es van crear en ocasió de la Segona Guerra Mundial i dels crims dels nazis. Per tant, el delicte es va crear en posterioritat dels fets. I llavors, és un jurista que cregui que el dret és una qüestió natural i que és etèria i superior, et dirà, buf, el de Nuremberg va ser xungo perquè ens vam patar totes les garanties. Una persona que entengui que el dret és un producte de la història i que respon a necessitats polítiques i no a qüestions religioses, dirà, és que què, ho havíem de deixar impune o alguna cosa havíem de fer? Al final, el dret o els judicis l'únic que fan és legitimar coses, que construir hegemonies, que dèiem abans. I els judicis de Nuremberg van aconseguir construir una hegemonia del que acabaria siguent la política de blocs de la Guerra Freda.
De fet, és molt interessant, no?, això que comentes, ja que precisament a Nuremberg és quan s'estableix l'ordre polític de la política de blocs que vindrà a partir del 46, 47, 48 entre el bloc occidental i el bloc oriental. Si de ser tan intens ho podem desenvolupar una miqueta més, però en tot cas hem parlat sobre el camí cap a Nuremberg, però jo penso que abans d'avançar una miqueta més hauríem de definir una miqueta més, no?, què van ser els judicis, el de Nuremberg, i un que ens queda bastant oblidat, que són els judicis de Tòquio.
Totalment, els judicis de Nuremberg és un conjunt de judicis, o sigui, no va ser un únic procés, sinó que hi va haver, per exemple, el procés contra els metges, el procés contra els advocats, el procés contra l'exèrcit, i llavors el que es coneix com a principal, el procés contra els ministres. N'hi va haver molts més de menors. I malgrat tots es fessin en el mateix espai i a la mateixa ciutat, que va ser Nuremberg, que va acollir els judicis i va acollir el tribunal constituït expressament per fer-ho, es coneixen com dins aquest gran bloc, que seria el primer bloc fet contra el corpus nazi o contra el els nazis, però només alguna part dels nazis. Posteriorment, a Alemanya hi va haver els processos d'abril, que van ser per acabar de depurar més generals a l'exèrcit. Cosa que Alemanya és una cosa... La desnificació alemanya s'ha fet molt a través de judicis i que tots ens hem cregut molt que Alemanya s'ha desnazificat, però en realitat molts dels condemnats durant els processos d'abril van ser absolts a canvi de col·laborar amb els Estats Units per combatre Rússia durant la Guerra Freda.
Que sorpresa, un altre cop.
Sí, sempre els nazis acostumen a ser molt bons aliats dels liberals.
Però, bueno, o reintegrats dins l'estructura de la República Federal Alemanya.
Totalment. I, de fet, la part de la jurisprudència que es va crear permetia condemnar els grans capitostos de l'exèrcit alemany o de la CSS, que no eren estructura de l'Estat, sinó que eren del partit nazi, o fins i tot persones concretes del partit nazi. Ara bé, empreses que es van fer d'or gràcies a l'esclavitud dels camps de concentració mai han estat condemnats. O l'Església Catòlica, que va col·laborar en exiliar o en refugiar a molts nazis desobeint ordres internacionals, per això molts argentins tenen cognoms alemanys que no sabem ben bé de què treballaven els seus avis, tampoc estaran mai condemnats. És això, al final es va legitimar un sistema que no perseguia condemnar els nazis, perseguia justificar un nou ordre, i ja està.
I de Tòquio?
I, perdó, que em saltava sempre...
Oh, no, per això estem aquí nosaltres, no pateixis.
No perdem, nosaltres no perdem aquests detalls.
Pecant
d'eurocentrisme. Estem aquí per explotar-te. Ah, sí, llavors totes les preguntes que et podem fer... Doncs...
Això t'ho pot dir perquè és el teu germà.
Exacte, sí. En Sergi també t'ho pot dir, vale. Perquè té molt permís.
Ah, mira.
Abusant de germà gran.
Vinga.
Perdó. Els
treballar.
Els processos de Tòquio seria com l'equivalent dels de Nuremberg, però a la Guerra del Pacífic, perquè sovint ho oblidem molt. Tots tenim al cap el doctor Mengele, per exemple, però hi va haver la tira d'experiments probablement molts més sobre la població xinesa que no pas sobre la població occidental. I hi va haver moltíssims presoners de guerra xinesos assassinats en tropes japoneses, hi va haver camps de concentració japonesos, brutalitats de Corea, i hi ha una pel·lícula molt bona que no recordo el nom, per tant no la podré recomanar, però que va precisament dels centenars de milers de dones xineses que transportaven des de la Xina fins a la Corea ocupada i de llavors fins al Japó, i que servien només per prostituir-se. Evidentment, això és un altre crim de guerra, o crim contra la humanitat, o com el volem classificar. I de fet, l'emperador japonès és el primer cap d'estat jutjat per crims de guerra, perquè Adolf Hitler, cap d'estat d'Alemanya, no va arribar...
No el van trobar.
No el van trobar.
Està amagat.
Sí.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Continuem a les portes de Troia, seguim immersos en el marc dels crims al voltant de la Segona Guerra Mundial. Sabem que d'aquests judicis de Nuremberg només s'acaba condemnant a Alemanya, ni als Estats Units d'Amèrica, ni a la Unió Soviètica... Però des del punt de vista del dret, com s'aconsegueix condemnar uns i no d'altres quan tots en més o menys mesura van cometre atrocitats?
Clar, al final... El dret o la jurisprudència o la legalitat que es construeix arran de Nuremberg és el que dèiem, és un corpus creat específicament per condemnar els nazis. I és molt important distingir-ho no per condemnar el nazisme, que no es va fer, sinó per condemnar només a caps de turc. I, de fet, el fiscal dels Estats Units durant els judicis de Nuremberg va dir literalment: no els estem condemnant per la seva ideologia, els estem condemnant pels seus actes. Que aquesta frase, la sent un antifeixista o potser és el que explica la situació actual de l'extrema dreta, no? Mai hem entès el nazisme com... No és una ideologia criminal a ulls de la justícia internacional. El crim no és el feixisme, el crim és
una persona, no?
Passar-te de feixista i arribar a posar-ho en pràctica. I aquí està la gran diferència. Llavors, és molt important situar els judicis de Nuremberg en la restauració de l'imperialisme i del colonialisme de després de la Segona Guerra Mundial. Cal tenir en compte que després tindríem la descolonització d'Àfrica, tindríem la independència del Raj britànic, tindríem la guerra d'Argèlia contra França, és a dir, hi haurà molts conflictes internacionals de descolonització d'Àfrica i d'Àsia, sobretot, i clar, no podíem, o sigui, els aliats no podien permetre que es digués els treballs forçats en abstracte són un crim contra la humanitat, sinó que els treballs forçats són un crim contra la humanitat només si alteren l'ordre mundial establert. És a dir, només els crims contra la humanitat només seran crims si es fan en connivència amb un crim d'agressió. És a dir, si es fan en connivència de jo vull ampliar les meves fronteres, jo et vull robar una colònia, jo vull ampliar el meu imperi. Però si ho faig dins les meves fronteres, no és un crim internacional. És, bueno, política, o és economia, o el que vulguem.
Llavors, clar, això també és molt interessant per tot el que passa amb les colònies, no? Perquè,
exacte,
com que són colònies meves, doncs no estic alterant l'ordre internacional, no?, en certa manera.
Exacte.
A la pregunta inicial, quan t'hem preguntat sobre les bombes atòmiques, ja ens has avançat, no?, que als Estats Units mai se l'arriba a condemnar per això. Ara també ens estàs explicant que en els judicis de Nuremberg només es condemna a Alemanya, no a la URSS i no als Estats Units, tot i que si hem estudiat una miqueta el tema i coneixem una miqueta, sabem que es van practicar afusellaments massius, violacions sistemàtiques com a eina purament de guerra, però en tots els bàndols a la Segona Guerra Mundial. Però això són a grosso modo, no?, per dir-ho d'una manera. Ens podries posar algun exemple més que expliqui, no?, aquesta diferència a l'hora de jutjar els nazis alemanys o altres països occidentals durant els judicis de Nuremberg?
Jo crec que un molt bon exemple és el pacte que tots coneixem com Molotov-Ribbentrop. Molotov no va ser condemnat, Ribbentrop va ser condemnat. De fet, durant els judicis de Nuremberg...
Li van dedicar un programa al pacte Molotov-Ribbentrop.
I era un pacte secret.
Ja 3 o 4 anys, poder, o més.
Jo recordo que quan vaig començar a escoltar Les Portes de Troia és dels que vaig buscar per escoltar.
Mira, tenim un friqui.
Sí, bastant. I és això, era un pacte que era secret, era un pacte de no agressió i de repartiment, per tant, és evidentment que era un pacte contra la pau, perquè era el repartiment de Polònia, que se l'han repartit unes quantes vegades també.
Pobre Polònia, no?
I això, i només es va condemnar Ribbentrop, i a nivell jurídic el que es va fer és tothom, perquè als Estats Units havia, o sigui, la CIA, que crec que aleshores encara no era la CIA, ja tenia coneixement d'aquest pacte, però sabien que si els Estats Units publicaven l'existència d'això, la Unió Soviètica publicaria l'existència d'altres coses que incriminarien els Estats Units. Per tant, hi va haver un moment en el qual moltes proves no van sortir a la llum durant els processos i que es van obviar, fins i tot, perquè si no posaven en contradicció a les potències guanyadores. Un altre molt bon exemple que no es va posar... Sí, a l'almirall de la flota alemanya li van retreure que es va interceptar un telegrama seu que deia bombardegeu totes les embarcacions de salvament perquè el nostre objectiu és aniquilar el màxim d'enemics possible i només salveu aquells que puguin ser útils per a l'interrogatori en el submarí. I ell, en cap moment va negar l'ordre, ell va dir, sí, l'ordre és aquesta. I el seu advocat va sortir amb un altre telegrama dels Estats Units sobre la tropa a la flota del Pacífic dient absolutament el mateix en relació amb la flota japonesa. És a dir, bombardegeu totes les embarcacions de salvament dels japonesos perquè volem exterminar, o sigui, volem aniquilar, volem provocar el màxim nombre de baixes per forçar així la rendició o el que sigui. I una cosa molt interessant és que com que els telegrames són molt curts i són molt escuets, la redacció era molt similar. Llavors, l'almirall alemany mai va negar aquests fets. Els va acceptar i va dir, és una ordre de guerra com les vostres. Un altre exemple serien les bombes atòmiques. Mai es van arribar a incriminar directament perquè no van perdre la guerra. Llavors, mai se'ls va arribar a processar. Aquesta és la diferència. Lo que fa possible Nuremberg és que tens un exèrcit que agafa algunes persones nazis i les assenta en un tribunal.
O sigui que per jutjar els Estats Units pels crims de les bombes atòmiques...
Hauríem de guanyar una guerra contra els Estats Units.
L'imperi americà hauria de caure.
Exacte.
Hòstia, això seria història ficció? És un llibre, això, eh? Una saga de novel·les...
T'has emocionat de cop i volta, Albert? Què passa?
Bueno, ja saps...
Què passa aquí?
Ja saps quina relació tinc jo...
Aquí som pro-americans, eh? Vigila, eh? Perquè, home, i tant, vigila amb el que diem.
Americans, d'acord. Estats Units.
Estats Units, eh?
No sé.
Martí, de tot això que estem explicant, de tots aquests exemples, en podem extreure lliçons?
Jo crec que moltes. I, de fet, hi ha un autor molt bo que és... l'anomenaven l'advocat del diable, que és Jacques Vergès, que va fer un llibre en ocasió de molts processos polítics. És a dir, que el que fa precisament és... explica el procés judicial com un diàleg entre qui infringeix la norma i l'ordre que s'està establint.
Com es diu el llibre?
El llibre es diu l'estratègia judicial en els processos polítics, i que et parla des de Joana d'Arc fins a judicis de Nuremberg. Jo crec que és molt interessant. I ell extreu moltíssimes lliçons. La primera d'elles és que jutges i fiscals han de perseguir un mateix objectiu d'ordre públic internacional perquè el judici sigui coherent en si. Una de les mancances de Nuremberg és que hi havia dues concepcions del món oposades, o sigui, que no es podien complementar. Una era la soviètica, de lluita de classes, volem... De fet, Stalin, en la conferència de Yalta, molt abans de la Carta de Londres que prepararia judicis de Nuremberg, es va oposar a jutjar els nazis. Ell preferia l'execució directa, el que deien el pelotón de fusilamiento, i ja està. Que, no... Llavors ho mires fredament... A Mussolini el van matar així, sense judici. I podem dir que no han estat restaurats les víctimes del feixisme italià. Sí, o han estat menys restaurades que les del nazisme alemany. És tot un debat a tenir en compte.
De fet, per posar en context els oients, la conferència de Yalta és aquella conferència amb la famosíssima imatge no, de Stalin, Churchill i Roosevelt asseguts, no, i parlant precisament d'aquestes coses. És una conferència que crec que té lloc el 45, just abans de la presa de Berlín.
Sí, encara no ha caigut Berlín.
Vull dir, el Tercer Reich encara està mitjanament viu, no?
Sí.
Arrossegant-se, però encara està viu.
Llavors, la primera lliçó és aquesta, que jutges i fiscals han de perseguir un mateix objectiu perquè el judici sigui coherent. Si no... l'opinió pública es desorienta, i amb els judicis de Nuremberg l'opinió pública va ser molt crítica, precisament.
I, per tant, qui pot jutjar qui?
Jo crec que seria absurd pensar que els vencedors d'un conflicte armat seran jutjats. Per tant, hem d'assumir que els crims de guerra només seran jutjats els dels perdedors. I a vegades és millor ser pragmàtics i assumir aquestes realitats que no pas fer filigranes mentals o fer filigranes jurídiques que permetin justificar la moral de només jutjar els vencedors, els perdedors. Exacte. Per tant, només seran jutjats els vençuts.
Com relacionem la legislació al respecte de la guerra amb l'ordre internacional, Martí?
Abans hem comentat que tu necessites això de la llei prèvia, etc. Però clar, l'ordre internacional que està en constant transformació i que no tens... Nosaltres com a ciutadans per sobre tenim l'Estat. I per tant l'Estat o Leviatán o aquestes coses té el poder per jutjar-nos. En canvi, els estats per sobre, encara que tinguis organismes internacionals, són sobirans. No hi ha absolutament res. Per tant, una altra cosa que hauríem d'assumir és que així com l'ordre internacional és maleable i que la justícia internacional no busca la justícia, sinó que busca justificar l'ordre o el nou sistema internacional, és normal que la legislació internacional també sigui maleable. Que, per tant, aquesta garantia de la llei prèvia ens la saltarem. I no, amb això no vull dir que estigui bé o malament. Estic dient que és normal fer-ho, o és normal que es faci.
Vale, i el tema, una idea que ha anat sortint al llarg dels dos programes, no? Tot això de que complir ordres és una excusa per cometre crims de guerra, com queden els judicis?
A l'últim programa parlàvem de Peter von Hagenbach, que tota la seva defensa és jo només estic complint ordres del duc de Borgonya. La majoria de soldats nazis van utilitzar la mateixa excusa, i no només soldats, sinó gent que no feia la guerra, sinó que exterminava població civil directament, utilitzaven la mateixa excusa de jo estic complint ordres dels meus superiors. A Nuremberg això canvia una mica. És a dir, molta gent sí que serà absolta perquè no tenien una alternativa a complir les ordres. Però en relació amb el que havíem comentat de la teoria de domini del fet, es considera que en la mesura que tu tenies llibertat o que tenies certa capacitat de discernir entre fins a quin punt sóc un bèstia o no, llavors en aquesta mesura seràs culpable. Per això, la secretària del camp de concentració de 97 anys que van condemnar fa un mes, no només era secretària, sinó que era una aferradíssima... O sigui, era una nazi hiperconvençuda. Hi ha escrits seus i, a més, era companya sentimental del comandant. O sigui, que ella va ajudar a portar 10.000 presoners i va delatar a centenars de persones i, de fet, va executar 4 persones directament amb la seva mà per diversió. És a dir, que no era només una secretària, no era només l'engranatge, sinó que hi havia una part de voluntat d'extermini, de voluntat de cometre un crim de guerra. I aquí estaria la diferència entre rebre ordres o rebre ordres i complir-les amb molt de gust.
Per tant, només els individus poden ser responsables dels crims de guerra?
El nostre sistema internacional el individualitza en individus. És a dir, el subjecte del dret internacional humanitari són les persones, no els estats. Però això és un tema que ara s'està començant a qüestionar i que jo em col·loco bastant en aquest qüestionament, perquè abans no existia la responsabilitat penal de les persones jurídiques. És a dir, una empresa no podia ser culpable de vessar residus en un riu, per exemple. Ho serien o els treballadors que ho van fer o l'empresari que va donar l'ordre, etc. Però això a finals del segle XX canvia i actualment les empreses tenen responsabilitat penal. Per tant, si ho tenen les empreses, un estat podria tenir com a estat responsabilitat penal. De moment encara no
hem arribat
així.
Fins aquí.
No estem en aquest punt. Però jo crec que tot està evolucionant i que potser ho veurem.
Ets optimista amb això?
És que no és una qüestió d'optimisme, perquè no sé què està bé i malament. Jo defenso...
Home, no sé el que està bé i malament. Que un... Mare de Déu!
Perdó.
Que un estat... No, però... Sí,
és maco, humilitat moral.
No, correcte, però fins al punt que un estat se'l pugui jutjar diguéssim...
Clar, però a un estat no pots tancar la presó. És a dir, què fas? Condemnes un estat per crims de guerra i què li fa... El que dèiem sempre de la importància del crim és que ha de tenir una sanció. A l'estat, com el sanciones? Pagarà una multa? Això ja ho fan, o sigui, però són les reparacions. Això, més posteriorment, ho podem parlar quan parlem de les comissions de veritat i reparació que han crescut a Llatinoamèrica. Sempre que perseguim un crim, estem buscant la reparació dels fets, el reconeixement de la víctima com a víctima i garanties de no repetició. Llavors, fins a quin punt per aconseguir aquests 3 objectius hem de condemnar penalment un estat o hem de buscar altres mecanismes? A Llatinoamèrica, amb les comissions de veritat, s'ha buscat un altre mecanisme i una altra alternativa pot ser jutjar l'estat penalment. Però és això, al final són formes i formes.
Mm-hmm. A mi se m'acudeix una bona sanció.
Quina?
Obligar-los a parlar francès.
Clar, però parlaran francès els individus.
Les persones, sí, és veritat, és veritat. Bueno, i si poses unes reparacions de guerra econòmiques, ja veiem què passa, per exemple, en Versalles, no? Que al final
exacte.
Qui acaba pagant és la població civil.
Exacte.
Per tant, no estàs castigant l'ente estat com a tal, sinó que estàs castigant els individus que formen part d'aquesta estructura.
Que tornin les fuetades.
Totalment d'acord.
Ja està.
Contra l'estat.
Contra els responsables de l'estat.
Contra els responsables de l'estat. Per il·lustrar tot això, podríem posar l'exemple i fixar-nos en els tribunals de les exrepúbliques iugoslaves, no, Martí?
Exacte. Bé, hem dit que des de Peter von Hagenbach, Nuremberg i també amb ex-Iugoslàvia es van crear tribunals ad hoc, és a dir, es constituïen tribunals amb una durada determinada per jutjar uns fets determinats i a unes persones determinades. De fet, la guerra de Iugoslàvia és molt interessant perquè, com que és una guerra d'un estat en descomposició, costava molt definir els marges del conflicte. La Segona Guerra Mundial va ser fàcil perquè es va separar front del Pacífic, del front occidental o del front europeu i teníem els processos de Nuremberg i els de Tòquio. Amb Iugoslàvia, clar, què fem amb el Kosovo? O què fem amb conflictes que es van allargar encara més enllà? De fet, a Sèrbia... Ara, es va resoldre el conflicte, fa res, hi ha hagut un altre cop molts enfrontaments civils i res descarta que torni a ser un polvorí. És a dir, fins a quin punt el Tribunal de Iugoslàvia va resoldre el conflicte de Sèrbia? Ja ho veurem.
De fet, aprofito per fer una falca publicitària. Ara ja fa potser un any o alguna cosa així, va venir en Dani Hernández a parlar-nos, a posar-se en el fregao dels conflictes balcànics i ens va explicar... Vull dir, perquè ara tu ho has resumit amb unes pinzellades molt breus, però si volem entendre una miqueta més en profunditat tot el Bòsnia, Sèrbia, Croàcia, Kosovo, etc., recomanem moltíssim escoltar els programes d'en Dani perquè il·lustren això, no? I com encara és un tema que està viu i està a una espurna, bueno,
com recentment, bueno, ja ho has mencionat, no?, que recentment potser va saltar una espurneta i va tornar-hi a haver-hi conflictes civils. I estem parlant de fa un any, sí, dos anys, alguna cosa així, sí, per l'estil. Sí, sí.
No, i això, dèiem que es va crear un tribunal expressament per jutjar-los, i quan es crea un tribunal així es diu, vale, doncs tu pots jutjar aquests crims. En plan, un tribunal per crims de guerra no jutjarà un robatori, sinó que van dir desplaçaments, violacions, etc., sobre la població civil en aquest període determinat. I un cop es sentencia a les persones que s'han determinat que es jutjaran, el tribunal es dissol, com es va fer a Nuremberg o com es va fer a Tòquio, o també a Ruanda. Un problema que té, que jo crec que és de les crítiques, quan tu constitueixes un tribunal expressament amb una cosa tan delimitada, és que, clar, hi haurà serbis o hi haurà gent de Ruanda, perquè Ruanda també es va fer amb aquest sistema, que seran jutjats pel Tribunal Internacional, però n'hi haurà d'altres que seran jutjats per tribunals ordinaris. És a dir, si el Tribunal Internacional diu, vale, doncs jo jutjaré a generals de l'exèrcit i fins a aquesta capa de l'exèrcit, aquestes persones processades queden sota la jurisdicció internacional i poden quedar en millor posició que soldats rasos que quedin en presons de Ruanda ordinàries, per exemple. En Iugoslàvia, no sé si va ser tan exagerat, però l'altre dia hi hagi un article sobre Ruanda que, clar, en les presons ordinàries de Ruanda, els militars més ordinaris estan en molt pitjors condicions. Molts es van morir a les presons perquè els funcionaris de les presons els mataven, evidentment, i perquè no estaven sota protecció internacional. Llavors, també hi ha el deix de classe, una altra vegada, o el deix que trobem a tot arreu, que és els que queden per sobre, encara que siguin jutjats per tribunals internacionals i molta més parafernàlia, estan molt més protegits. I més, sobretot, si la moral internacional que hem anat creant, a Nuremberg sí que es van executar, sí que hi havia condemnes de mort. Actualment està prohibit. Per exemple, amb ex-Iugoslàvia, un dels generals es va suïcidar durant el procés, es va veure un xupito de cicuta i va dir, jo no sóc un criminal de guerra, i es va matar allà mateix. I això al final és un acte de rebel·lia, perquè ell no volia legitimar l'ordre que s'estava donant i per això va preferir morir-se.
Què serà l'acord penal internacional? Quin serà el seu origen, Martí, i pregunto si tindrà alguna utilitat.
En oposició als tribunals ad hoc de Nuremberg, Tòquio, Ruanda, etc., com que es van veure tots aquests conflictes que generava, es va considerar que era necessari crear un acord, crear un tribunal de caràcter permanent legitimat per jutjar els crims de guerra d'arreu del planeta. Llavors, al final, és un organisme internacional independent que té acords de col·laboració amb la ONU i amb la majoria d'estats, i que actualment ha processat a més de 31 persones i n'ha condemnat 5, però que totes elles són africanes. Perquè una cosa molt important de la Cort Penal Internacional és que només pot jutjar a criminals de guerra si es considera que en el seu estat no seran degudament jutjats. Evidentment, un estat europeu, si té un criminal de guerra, està superpreparat per jutjar-lo. Per això a Espanya els hem jutjat també, per exemple. Però a Àfrica no, perquè com que l'acord és europea, està a l'Haia, i encara que tingui participació de tot el món, és una idea de justícia occidental, amb el que dèiem de responsabilitzar la pena, etc., considerem que no, un país africà no està preparat per jutjar els seus ciutadans, i per tant ens els emportem a l'Haia i els jutgem allà.
Molt bé, el paternalisme aquest tan...
Sí, sí, és colonialisme pur i dur. Perdó, no, digues.
No, això era un comentari molt breu.
Si a sobre tenim en compte que Rússia, la Xina o els Estats Units no han ratificat mai la seva adhesió a l'Acord Penal Internacional. I a sobre els Estats Units, que és un cas superparadigmàtic, el 2002 Bush va aprovar la llei de protecció del personal de servei, segons la qual es faculta el president, es faculta la Casa Blanca, a ordenar l'alliberament de qualsevol militar o funcionari al servei dels Estats Units detingut per alguna policia col·laboradora amb la Cort Penal Internacional, i fins i tot faculta intervenir a l'exèrcit per alliberar aquests presoners. És a dir, si ara...
Sí, que estan al marge.
Totalment. I, a més, el president pot prohibir... No, de fet, no pot prohibir. Està prohibit directament col·laborar amb la Cort Penal Internacional. És a dir, un jutjat dels Estats Units no pot col·laborar amb la justícia internacional, no pot col·laborar amb el Tribunal de l'Haia, no li pot passar informació reservada, no pot enviar-hi la policia a detenir no sé què, no pot extradir un criminal de guerra, etc.
Suposo que això va ser el 2002, això que expliques del president Bush, una mica a conseqüència dels atacs de l'11S, suposo que es van haver de cometre tota una sèrie de
crims de guerra a Afganistan. I, sí, sí.
Intentar buscar l'embolcall jurídic perquè això no tingués repercussions. No sé, m'estic fent una pregunta que m'he tret ara del...
Sí, tot arran de l'invasió americana d'Afganistan i d'Iraq es va haver de donar, o sigui, garantir la impunitat dels soldats americans i que llavors... fa dos anys, crec, que van sortir vídeos, no eren americans, eren australians, que es van desclassificar imatges de l'ocupació d'Afganistan per tropes d'Austràlia i es veia com soldats pixant en cranis d'afganesos o es veien execucions dins de les cases, però mentre el soldat estava dinant, potser, o sigui, per mera diversió i per sadisme. Però tots aquests crims quedaran sempre impunes si es comet la potència guanyadora i encara que Estats Units perdi el conflicte, com que és la primera potència mundial amb l'exèrcit més fort, etc., com que no ha ratificat els acords, com que no col·laborarà, doncs ja està, els soldats americans sempre seran impunes.
I un altre fet a destacar, doncs seria la detenció d'en Pinochet a Londres l'any 1998.
Sí, això he de fer com un mini matís, un altre cop xapa jurídica, sap greu. Es va crear, o sigui, arran de tota aquesta configuració que hem anat dient d'una justícia universal... es va començar a configurar que qualsevol tribunal de qualsevol país podria jutjar criminals de guerra. És a dir, no només la Cort Penal Internacional ho pot fer, la Cort Penal Internacional intervindrà si considera que l'Estat no està capacitat per fer-ho i llavors enviarà policies d'altres estats o se l'emportaran a l'AIA i es jutjaran a l'AIA, però si, per exemple, un criminal de guerra del Congo apareix a Espanya casualment, Espanya té dret a detenir-lo i a jutjar-lo. Llavors, Pinochet, el 1998, estava malalt d'una hèrnia i es va veure forçat a viatjar a Londres. De fet, eren bastant col·legues amb Thatcher, per tant, tenien... Bueno, tenen cartes dient-se...
Tenien feeling.
Tenien feeling, sí. I això, hi van a Londres.
Tenien cartes dient-se què? Que t'he tallat?
Perdó. O sigui, em sona que hi ha una carta de Thatcher dient-li a Pinochet és que tot això que vosaltres esteu podent fer a Xile és gràcies a que no teniu una democràcia, tant de bo jo poder-ho fer als meus països.
Oh.
O no era literalment així, no ho agafeu a peu de la lletra, però anava en la línia i que segur que Thatcher era capaç de dir-ho, a més a més.
Ens ho esperem
sí, sí, que es portaven bé i s'apreciaven mútuament. I això, hi va haver de viatjar a Londres per operar-se d'una hèrnia. En aquest moment hi havia molta població xilena exiliada a altres països d'Europa, entre els quals Espanya, molts, i aleshores el president de l'Audiència Nacional Espanyola, Baltasar Garzón, que és molt famós per altres casos com d'haver intentat processar crims del franquisme i altres temes més foscos, però és igual.
El GAL, podem
sí,
dir.
Sí, sí, el GAL, que també seria un crim de guerra d'aquí al nostre país, tothom, bueno, i crims contra la nostra pròpia població, però va emetre un ordre de detenció i llavors Pinochet va ser detingut a Londres. No per el que estàvem dient, és un sistema que és separat de les convencions, o sigui, que és diferent al de Nuremberg perquè no es va crear un jutjat expressament per jutjar Pinochet, sinó que és el que dèiem, que qualsevol jutjat de qualsevol país pot condemnar a criminals de guerra o gent autora de crims contra la humanitat. Aleshores, va ser detingut a Londres, el van retenir a un centre per psiquiàtrics amb policia, amb tot això, i l'anaven a extradir a Espanya, però el van acabar portant a Xile per al·legant que estava molt malalt i no sé què.
Pobre.
Lo típic que acostuma a passar.
Com sou els advocats, de veritat?
Exacte, sí, gent freda.
Pobre senyor.
Però, clar, hi ha una cosa molt important, que és, malgrat no va arribar mai a ser condemnat, mai ho van portar davant dels tribunals, el van detenir i hi havia imatges de Pinochet detingut. I hi havia imatges de Pinochet retornat a Xile, potser no condemnat judicialment, però ja no era una persona totalment impune. I aquest retorn va començar a moure moltíssimes víctimes, familiars de víctimes, etc., a organitzar-se i a promoure el que acabaria sent la Comissió de Veritat i Restauració de Xile. I que és el que comentàvem abans, que potser la justícia no sempre està en els tribunals, a vegades està en la cerca de la veritat o en restauracions polítiques. I una bona restauració de la dictadura de Pinochet és que ara mateix una neta d'Allende està al govern de Xile. I això també és restauració i també és memòria històrica al final.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
últims minutets d'aquest segon programa dedicat a parlar dels crims de guerra i ho hem deixat parlant de les comissions de veritat i reparació. Martí, fins a quin punt són útils?
Clar, sempre per valorar la utilitat d'una cosa hem de tenir en compte què persegueix. I les comissions de veritat i reparació són molt més honestes que els judicis de Nuremberg per mi, perquè neixen ja amb una vocació determinada, que és evitar la impunitat dels infractors, garantir que les víctimes siguin reconegudes com a tal i, a més, construir mecanismes de no repetició dels fets. Aleshores, fins al moment n'hi ha hagut a El Salvador, a Xile, a Argentina, a Guatemala, a Uruguai, Perú, Bolívia o Paraguai, Colòmbia, que encara està en funcionament, i a Sud-àfrica. És a dir, veiem com, a més, és un fenomen que passa a la perifèria global, que no neix d'Occident. I aleshores no es tenen un format de tribunal, vaig a jutjar en els infractors, sinó que tenen un format de... Es creen comissions, moltíssimes comissions, tant d'artistes, d'acadèmics, de associacions de víctimes, també de persones que han participat dels crims i se'n penedeixen. I l'objectiu, el primer de tots, és descobrir la veritat. Per exemple, la primera versió argentina, que hi havia milers i milers de desapareguts. I si tu el que vols és reconciliar un país, com a mínim necessites saber on han estat enterrats els teus fills, els teus pares, els teus avis.
Això em sona d'alguna cosa.
Això em sona bastant al segon país amb més fosses comunes del món, que és Espanya, i de fet jo crec que és una cosa que sempre que s'ha criticat la transició es seguirà criticant, que aquí mai hi ha hagut, és que ja no estem demanant penjar en els criminals del franquisme, primer perquè no podem ara ja, sinó com a mínim descobrir què va passar amb molts cossos, què va passar amb els nens desapareguts que regalaven a molts convents, o moltes coses d'aquest estil. És a dir, que la veritat acostuma a ser un prerequisit per la reparació. I llavors aquestes comissions el que acostumen a fer és perseguir la veritat i intentar crear un nou marc nacional que permeti la reconciliació i que permeti la construcció d'una nova hegemonia en la qual els criminals no queden impunes, encara que no se'ls pengi a la forca, la gent es reconegui com a criminals. Pinochet va morir d'un atac de cor, però no va morir com un heroi nacional ja. Per molts va morir com una persona que no havia quedat impune perquè havia estat detingut i als finals dels seus dies van ser bastant més desgraciats que els de Franco, per exemple. Llavors és això, són comissions que no són tribunals i que no segueixen un esquema típic judicial, no és un procés ja, sinó que persegueixen primer de tot descobrir què va passar i després indemnitzar les víctimes, construir memorials, retirar monuments en els criminals, és a dir, com construir un estat que digui, vale, hem enterrat la nostra història, anem a construir una nova història que tots tinguem clar que les desaparicions van ser injustes, per exemple. Aquí no sé si... O sigui, parlar d'això a Espanya pot fer mal perquè no sé si tothom ho té tan clar, que el franquisme va ser un crim.
Molt bé, doncs crec que no ens queda temps per més, ho hauríem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Martí Abril, per aquests dos programes magnífics que ens has fet i ens has, diguéssim, portat de la maneta per explicar-nos moltíssimes coses molt interessants d'un punt de vista una miqueta més ampli, que segurament ens fa falta, i esperem que tornis aquí a les Portes de Troia a explicar-nos qualsevol altre tema d'aquest o de qualsevol altre que et vingui de gust.
I moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i a parlar d'aquestes coses.
D'això que t'agrada.
D'això que m'agrada, sí.
Albert Abril, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, molt content que el meu germà sigui aquí.
L'Adrià Tirado, al control tècnic, moltes gràcies. I qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.